xarxa de comunicació local.
Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts a Jazz Setmanal, un programa de jazz autoritzat i recomanat per tots els que s'estimen la música, independentment de la seva edat, condició o gust personal. Doncs bé, a partir d'ara disposem de 60 minuts que els aprofitarem per repassar cronològicament un d'aquells temes considerats estàndards i que són admirats i estimats tant pels músics com pels afeccionats. Avui el nostre recorregut el farem a través del tema Cajun Blues, composat l'any 1941 per Duke Ellington. De fet, és una de les seves peces emblemàtiques i el tema segueix la forma de blues de 12 compassos en clau de do major. Posteriorment, el senyor Bill Katz, Bob Thiele i Ruth Roberts li van afegir lletra, d'aquí que també el tema es coneix amb el nom de Duke's Place. I és que aquest Cajun Blues és un vehicle perfecte perquè els diferents instrumentistes mostrin les seves habilitats improvisatives. El primer enregistrament conegut es va realitzar el gener de l'any 1942 en el segell RCA Victor Records i, evidentment, els protagonistes van ser la Big Band de Duke Ellington. I des d'aquella data, doncs, el tema es va convertir en una peça bàsica del seu repertori. Però com sigui que les versions, i dic versions en plural perquè Duke Ellington la va enregistrar en diferents ocasions i en diferents dates, i que aquest és una versió que tots l'hem escoltat en una infinitat d'ocasions, he decidit saltar-la i començaré directament amb la que el clarinetista Barney Bigard, component de la Big Band i hi ha qui considera coautor del tema, va realitzar l'any 1942. Doncs iniciem la selecció amb el senyor Barney Bigard. Thank you. també hem començat la selecció musical amb la versió del senyor Barney Biggar, una versió que ens va deixar el mateix 1942, any de la publicació del tema. Barney Biggar al clarinet, i sento dir-vos que no tinc informació sobre la resta de músics que van participar, però gairebé m'atreveixo a assegurar que van ser companys de faristol en l'orquestra de Duke Ellington. Bé, i tot seguit continuarem avançant en el temps i de 1942 saltarem fins al 1957, quan el trompetista Clark Terry enregistra un àlbum publicat en el segell discogràfic Riverside amb el títol de Duke with a Difference. El disc es va enregistrar el 29 de juliol i el 6 de setembre al Rivers Sound Studios a la ciutat de New York. El disc doncs estava totalment dedicat a composicions de Duke Ellington, i quan després d'escoltar-ho us informi dels músics participants, escoltareu com tots eren o van ser en el seu dia components de la pròpia Big Band de Duke Ellington. Doncs bé, escoltem el senyor Clark Terry. El senyor Clark Terry a la trompeta, arranjaments i direcció, acompanyat de Britt Woodman al trombó, Johnny Hodges al saxo alt, Paul Gonsalves al saxo tenor, Terry Glynn al vibràfon i trombó, Jimmy Booth al contrabaix i Sam Boydier a la bateria. Tal com dèiem, tots aquests músics han estat músics de la pròpia orquestra de Duke Ellington. I de 1957 ara saltarem fins l'any 1966 per gaudir de l'excel·lent versió que ens va deixar dos noms imprescindibles de la nostra música, el saxoal Johnny Hodges i el pianista Earl Hines. Ells, evidentment, amb el suport d'altres companys, van enregistrar en els famosos estudis de Rudy Van Gelder, concretament el 14 de gener de 1966, un àlbum que es publicaria en el segell discogràfic Verve amb el títol de Straight Right. Era un disc de vinil que contenia 8 temes, 4 per cara, i el tercer, de la cara B, era precisament aquest Sea Jam Blues sobre el que avui girarà o està girant el programa.
Thank you.
Doncs bé, magnífica versió, si més no, aquesta és la meva opinió. Han estat Johnny Hodges al saxo alt, Earl Hines al piano, Richard Davis al contrabaix, Kenny Burrell a la guitarra i Joe Marshall a la bateria. Bé, i ara, i en un obrir i tancar d'ulls, passarem de 1966 a 1975 i passarem de Johnny Hodges i Earl Hines a Sonny Stitt, que en aquest precís any, en els 1975, i pel segell Muse, enregistra un àlbum amb l'inequívoc títol de Blues for Duke, un mes dels centenars de discos que hi ha al mercat dedicats a l'obra i figura de Duke Ellington. El disc es va enregistrar als Blue Rock Studios a New York, i cinc dels sis títols que conté duen la firma de Duke Ellington, i el sisè, concretament el titulat Blues for Duke, és una composició del propi Sonny Stitt. En qualsevol cas, nosaltres tot seguit escoltarem la versió del nostre tema d'avui, d'aquest Sea Jam Blues convertit en Duke's Place si el tema és cantat. Thank you. Doncs bé, hem escoltat el senyor Sonny Stitt, el saxo tenor i alt, tot i que en aquest tema doncs ha tocat el tenor. Barry Harris al piano, Sam Jones al contrabaix, Bill Higgins a la bateria, han estat els músics acompanyants. I tot seguit ens traslladarem fins a l'any 1983, quan el pianista Dick Jordan, en formació de trio, enregistra un àlbum amb el títol de Blue Duke. Ho fa la ciutat europea de Copenhagen, i concretament els dies 8 i 9 de juny de 1983. Duke Jordan, de nom real Irving Sidney Jordan, va ser un pianista nord-americà nascut al barri de Brooklyn, a New York, a l'1 d'abril de 1922 i va morir a Copenhagen el 8 d'agost del 2006. Ell està considerat com un dels grans i principals impulsors del piano bop. Escoltem la seva versió.
Thank you.
Doncs bé, ells han estat Duke Jordan al piano, Harry Emery al contrabaix i James Martin a la bateria. I ens han ofert la seva lectura d'aquest Sijan Blues, el tema al que avui estem dedicant al nostre programa. Doncs bé, d'un pianista, Duke Jordan, de l'any 1983, a un altre pianista, en aquest cas el jamaicà Monty Alexander, any 1984, en el que publica un disc, un més dels infinits dedicats a la figura de Duke Ellington, amb el títol de Duke Ellington Songbook. L'àlbum es va enregistrar el 29 de març de 1983 a la població suïssa de Billingen i va ser publicat en el segell MPS Records. 10 tracks. El disc conté 10 composicions de Duke Ellington i l'últim, concretament de la cara B, l'ocupava o l'ocupa aquesta versió del nostre tema d'avui. Doncs bé, hem escoltat a Monty Alexander al piano i John Clayton al contrabaix, un duet, si més no per mi, gairebé perfecte, i que desprèn autèntic swing a cada una de les notes que ens ofereixen. Un Monty Alexander que un cop més demostra que ha estat un gran del piano de tots els temps. I continuem avançant ara per situar-nos en l'any 1992 i retrobar-nos amb el saxofonista Harold Hasby, un músic que l'any 1968 va reemplaçar ni més ni menys que Jimmy Hamilton en la Big Band de Duke Ellington i amb la que va romandre fins l'any 1975, quan decideix potenciar la seva carrera com a solista. I d'aquesta decisió doncs sorgeix un disc que es publica l'any 1992 en el segell Chris Cruz amb el títol de What Am I Here For, un disc que, tot i publicar-se l'any 1992, estava enregistrat el 30 de novembre de l'any 1990. Escoltem-lo. Thank you. Doncs bé, molt bona versió la que ens va deixar, o ens ha deixat, com vulguis, el quartet del saxofonista Harold Hasby, amb el propi Harold Hasby, el saxo tenor i líder, Margaret Miller al piano, Rufus Reid al contrabaix i Ben Riley a la bateria. I tot seguit un nou pianista. Parleu del senyor John Hicks, aquest músic nascut l'any 1941 a l'estat de Georgia i que ens va deixar a la ciutat de New York en l'any 2006, només comptava amb 64 anys. Va tocar al llarg de la seva carrera amb tots els grans, des de Johnny Griffin, passant per Kenny Durham, Lou Donaldson, Joe Henderson, etc, etc. Es va unir, o abans s'havia unit, amb els Jazz Messengers de l'any de l'Art Blakey l'any 1964 fins al 1965, i doncs va tenir una carrera com a acompanyant de la vocalista Betty Carter en dos períodes diferents, des de 1966 a 1968 el primer i de 1975 a 1980 el segon. L'any 1997 enregistra un àlbum pel segell japonès Venus amb el títol de Cry My River. Doncs bé, en aquest disc aquesta versió del nostre tema d'avui. Thank you. Doncs bé, hem escoltat el senyor John Hicks al piano i direcció, Dwayne Borno al contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Aquesta versió, que tal com dèiem a la presentació, l'hem recuperat d'un disc de l'any 1997, que es va publicar amb el títol de Cry My River, es van registrar als Clinton Recording Studios a la ciutat de New York. Doncs bé, i pràcticament per acomiadar el programa he triat una versió concretament de l'any de 2010 a càrrec del guitarrista i vocalista John Pizzarelli, fill d'aquell gran guitarrista de nom Bucky Pizzarelli, un disc que es va publicar pel segell Telarc amb el títol de Rocking in Rhythm, a tribute to Duke Ellington. En ell, evidentment, figurava aquesta versió del nostre tema d'avui.
I'm gonna go to bed.
Doncs bé, John Pizzarelli, guitarra i veu, Larry Fuller, piano, Martin Pizzarelli, germà de John Pizzarelli, al contrabaix, Tony Tedesco, la bateria, i una magnífica secció de vent formada per Tony Kadiak a la trompeta, John Mosca, al trombó, excel·lent el seu solo, Harry Allen, al saxo tenor, també excel·lent el seu solo, Andy Fusco, saxo alt i clarinet, i Kenny Berger, saxo baríton i clarinet baix. Doncs bé, fins aquí el nostre programa. No cal dir que ha estat un plaer compartir-lo amb tots vosaltres. Espero i desitjo, i seria fantàstic que tant la selecció musical com els comentaris que el complementen hagi estat del vostre gust. Bé, jo recordo que si ha estat del vostre grat i doncs podeu tornar-lo a escoltar mitjançant el servei de podcast de l'emissora. Doncs bé, un cop més, gràcies, moltes gràcies per la teva sintonia i m'acomiado amb aquest habitual A reveure, amics!
Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Benvolguts, amics oients. Avui, a Partitura de Tarda, farem un viatge sonor diferent. Dedicarem el programa a compositors que, malgrat el seu talent i contribució a la música, sovint han quedat a l'ombra dels grans noms. Protagonistes com Albert Guinovart, Egon Welletz i Vasily Kalanikov seran al centre d'una